I avui començam lletraferits amb una música una mica diferent perquè parlarem de Charles Dickens. I com que és un dels grans novel·listes de la literatura anglesa, segurament, si no el coneixem pel nom, el coneixem per les seves obres, i aquesta forma part, aquesta música, de la banda sonora de la pel·lícula Grans Esperances, i segurament també serà d'un dels títols que ara baixa parlarem amb Marina Joan Parc, que tenim al telèfon. Benvinguda, Marina.
Hola, Àngels, què tal?
Molt bé, i tu com estàs?
Molt bé, aquí
estem. Idò, reprenem aquesta feina així pedagògica que ja han fet en algunes altres ocasions de recomanar clàssics, no? Perquè la gent perdi una mica la por a llegir aquests grans llibres de la literatura, perquè a vegades un pensa que seran mal d'entendre, que seran complicats, que potser són molt llargs. Bé, això nosaltres ja hem llevat una mica aquest mite en moltes ocasions, i avui ho farem també en Charles Dickens, no?
Exacte.
A més, me comentaves tu que l'any passat se va produir una avinentesa, i és que es complien 150 anys de la seva mort, i que també això ha duit a animar els llibreters, les editorials, a recuperar, fer noves traduccions, així que tenim coses noves de Charles Dickens que avui també explicarem.
Exacte. Sí, va ser l'aniversari dels 150 anys de la seva mort. L'any 2012 havia estat l'aniversari del seu naixement. La veritat és que va ser una efemèride més celebrada. També aquesta, perquè va coincidir 2020 amb la pandèmia, ja. I ja sabem que va com alentir molt el procés de publicació de molt de llibres. I és una mica el que va passar, perquè de fet Club Editor, que és una d'aquestes editorials que van posar en circulació novel·la de Dickens en català, i l'editorial va traduir Història de dues ciutats, i de fet havia de sortir, va passar lo de la pandèmia, a més havia de sortir dies per març, crec. I el que van fer, que m'ha aparegut com una estratègia molt interessant i una mica poc vista en el món editorial, van reproduir la novel·la a través de la seva pàgina web de la mateixa manera que havia estat presentada aquesta novel·la en el segle XIX, que era per entregues.
Sí.
I es van anar penjant setmana a setmana capítols de Història de dues ciutats, i tu podies anar seguint la lectura, sí que era veritat que a través de l'ordenador, que no era molt còmode, i ja sí, a la tardor, quan tot se va poder posar una altra vegada en marxa, van treure un llibre en format paper, però m'ha aparegut interessant.
Mira, això està bé destacar-ho, perquè bé, primer, també el que farem ara és posar en context Charles Dickens, presentar-lo una mica, però pel que tu deies de les entregues, clar, Charles Dickens l'han d'englobar dins l'època victoriana, i sí. No només en aquesta època, sinó en segles passats era molt habitual això, que les novel·les no es publicaven en format llibre, sinó que apareixien dins premsa, diríem, així com en articles, no? Així com en
Exacte.
Entregues, i fins que tenien la història completa. Això era un fet habitual que passés, cosa que ara, no ens imaginam que això ocorri, però sí que era habitual, no, això?
Sí, a més fa que les novel·les tinguin una manera d'estar escrites molt concreta, i crec que precisament és una cosa que mos enllaça molt amb el temps present. En aquell moment, el simple fet de que estigués escrit en format entregues, una feia que la majoria de vegades l'autor encara no sabia quan començava la novel·la com l'acabaria, però també feia que cada capítol acaba amb un paràgraf, amb una frase molt lapidària, que te du a voler llegir el següent. I això també és una cosa que està passant molt a la literatura d'avui en dia, que s'escriu, sobretot quan és literatura per joves, que veu molt de fenòmens sèries, de
clar.
Netflix i altres plataformes
clar.
Han fet que les sèries se posin molt de moda, i la literatura s'ha influenciat d'això, i necessites que cada capítol acabi d'una manera molt, que causi molta intriga perquè vulguis seguir llegint, i és el mateix que se feia en el segle XIX.
Sí, aquesta manera de fer és molt sèria, eh? Molt sèria. Cada,
sí, ser,
cada capítol acaba de manera que, sí, que te generi aquesta, aquesta intriga, que te quedis en certa manera enganxat per voler saber què passarà en el pròxim. I de les entregues funcionaven també així. I ara, si posem, abans d'entrar més, més a fons, o més en allò que volem explicar avui, aquestes novetats entorn a Charles Dickens, ens convidaria parlar una mica d'ell, també explicar per què llegir Dickens.
Sí, mira, Dickens, com tu has dit, se marca dins l'època victoriana, o sigui, dins el regnat de la reina Victòria. Ell neix en 1812 i és que la... Una mica com estan ordenades les seves obres mos serveix molt per entendre això, en quina època els escriu, també mos serveix molt per entendre les novel·les. Ell és el segon de 8 germans, o sigui, ja vos podeu imaginar que si són 8 germans o has de ser d'una família molt acomodada o va poca poca tallada cada germà. I això és el que va passar. Ells eren de classe mitjana, només el pare de Dickens era un home molt despilfarrador. I de fet això, a més de passar una infància bastant dura, després de l'adolescència son pare el van tancar a la presó per, precisament per impagament de deutes.
Ja.
I va passar una cosa molt interessant que passava al segle XIX, i és que la família de la persona que estava presa podia demanar de residir a la presó amb la persona. No? I la família de Dickens es va mudar a la presó. I en aquell moment Dickens se va haver de posar a fer feina una fàbrica de betum. I clar, ell era res, devia tenir 13, 14 anys quan va començar a fer feina en aquella fàbrica. Ja us podeu imaginar les condicions laborals, quines devien ser.
Nefastes.
Lo poc que guanyava ho havia d'invertir en el seu propi allotjament i en ajudar la família. I clar, i en un final, sense voler-ho, s'està creant com una mica l'univers literari de lo que serà Dickens, de les fàbriques, les infàncies desafavorides, els suburbis de Londres. Són coses que després tindran una importància molt, molt gran en el que escriurà ell després.
Clar, tot això són els ingredients que trobam a la seva obra.
Sí, exacte.
No? I una persona d'un sector tan humil, una classe tan desafavorida, com se converteix llavors en escriptor?
Sí, per dobbers, en realitat. Almenys al principi. Ell quan té 15 anys deixa la fàbrica i pot començar a treballar perquè han rebut una herència d'una predina que s'ha mort i els hi deixa set dobbers i son pare surt de la presó, poden viure com una mica més alleugerit. I comencen a 15 anys a fer de taquígraf a unes estances judicials. I després començarà a partir d'això a escriure certs articles, però en un principi ell va fent firmant certs contes i certs columnes sota un pseudònim de Voz, però en realitat és per augmentar els seus ingressos, no tant perquè tingui com una voluntat d'escriure. Però li arriba una oportunitat molt bona, que és que un editor li demana que faci unes gloses com satíriques perquè acompanyin unes caricatures. I ell comença a treure-ho. I són els primers quaderns del Club Pickwick, que després és com una de les seves obres que coneixem, que són després, quan s'ajunten totes, és un llibre bastant gruixut. I és això, són uns petits contes que surten per entregues, i és que Dickens va ser un autor, que això és de les coses més curioses d'ell, que va tenir èxit des del primer moment. O sigui,
sí.
Això va ser el primer que va escriure, i de fet, jo que m'agraden com les dades editorials, vaig estar cercant-hi, perquè per fer una idea, del primer quadernet Pickwick que se va publicar, se'n van imprimir 400 exemplars, que és una quantitat bastant modesta, i del que feia 15 ja se'n van imprimir 40.000, o sigui que allò era un
superbon. Imagina't.
La gent estava esperant que sortissin.
Sí, èxit immediat. Per tant, en poc temps se va convertir en un escriptor d'èxit, com ens explicaves ara. Clar, té una obra bastant prolífica, tant pel que fa a novel·la com pel que fa a relats, i segurament en títols que tot coneixem, encara que no els haguem llegit, segurament. Parlem-nos una mica de l'obra de Dickens si se pot definir per unes característiques una mica així generals.
Sí, jo crec que sí. De fet, hi ha un llibre que se diu Tres Maestros, de Stefan Zweig, que l'han citat aquesta última moltes vegades, i que són precisament és una, com una biografia literària de Balzac, de Dickens i de Dostoyevsky. I Zweig diu una cosa de Dickens que trobo molt encertada, i a més a vegades això, una cosa que per això, amb una frase te resumeixen tot, que diu que Dickens, com la gran proesa que va tenir, és que normalment geni i època són dues coses que van completament separades. Quantes vegades no han dit un geni que ara considerant de la literatura universal no va ser entès per la seva època, però és que ell va ser un èxit a la seva època i és un geni per tots nosaltres.
Sí, sí.
Perquè ell va saber com entendre què necessitava la gent en aquell moment. És com el gran escriptor de la burgesia, perquè a més va mirar allà on cap altre novel·lista estava mirant en aquell moment, que era això, les classes humils, en els suburbis, en la gent desafavorida, i que potser els altres escriptors de la seva època se centraven en altres coses. I ell va saber fer això, però a més li va donar aquesta dosi d'humor tan característica de Dickens que fa que encara avui, en els nostres dies, no es pareix que Universal i no s'hagi quedat com una literatura que la seva època estava bé, però ara ja no mos diu res en altres.
Clar, clar. Avui encara si llegim un llibre de Dickens, mos conta moltes coses.
Exacte.
És així. Sí, aquest component empàtic en la societat, la gent, allò que llegia era allò que vivia, i és un factor segurament que el diferencia i que potser va ser la clau del seu èxit. Tu, com a obres més destacades, quines destacaries, quines mos diries?
És, mira, ell va escriure bastant, però les que sempre solen tenir en el cap és això, aquests papers pòstums del Club Pickwick, que a més l'editorial Univers ha estat una de les recuperacions que ha fet en aquest any 2020, han publicat en català aquests quaderns del Club Pickwick. Després, l'obra que va venir immediatament després del Club Pickwick és Oliver Twist, que també és un d'aquests grans símbols que tenim, el que veu aquesta importància que tenen les seves novel·les de la infància, com un territori que encara no està com contaminat per tot el que després vendrà quan som adults. Després també un llibre que potser no és tan conegut, però arrel d'ara, ha estat aquest aniversari de la seva mort, s'ha recuperat, i perquè li agradi la literatura de viatges, crec que pot ser interessant. Ell en 1844 va fer un viatge, estava molt frustrat, havia abandonat el seu editor perquè no li pagava abastament, i se'n va anar a fer un tour per Itàlia i per Suïssa, que allà va conèixer Dumas, va conèixer un encara molt jove, Jules Verne. I el 44, resultes d'aquest viatge que va fer, dos anys després publica Postals d'Itàlia, que ara ha recuperat l'editorial L'Avenç, i perquè li agrada això, la literatura de viatges, són les impressions d'aquesta Itàlia, molt diferent a la que coneixem ara, de Dickens. Yeah, però ja t'he dit que aquesta no és de lo més conegut, però després destacaríem el David Copperfield, Grans Esperances, també Grans Esperances com la seva gran novel·la. I després té, per exemple, aquesta història de dues ciutats que destacàvem, que jo me l'he llegit ara fa poc, això m'ha agradat molt, però sí que s'ha de reconèixer que pot ser no és de les coses més bones que ell ha escrit, però per una simple raó, perquè ell estava fent provatures, història de dues ciutats no és la novel·la paradigmàtica com Oliver Twist, com Grans Esperances. Ell està intentant fer una tragèdia, és una novel·la històrica, en un moment en què encara no se xerra molt d'aquest terme, però Història de dues ciutats és aquesta història d'un Londres encara molt molt civilitzat, on impera la pau, on se viu bé, amb un París que està bullint en els moments previs i en el primer moment de la Revolució Francesa.
T'ha agradat aquesta història?
Ho he passat pipa.
Sí. I una de les recomanacions d'entre tots aquests títols que hi ha és aquesta, que més crec que és Club Editor, no? Nosaltres l'hem compartida a les xarxes socials, i és una d'aquestes recuperacions, nova traducció, i res, que s'han fet cosetes. Què més destacaries d'allò nou?
És, mira, aquests són els tres que existeixen, però que han sortit, han tingut com a més ressò aquest darrer any. Però, en realitat, Dickens és un autor que podem llegir molt en català, perquè també Navona va treure fa uns anys un David Copperfield en català, traduït crec que pel Sallent. Hi ha molta cosa, la veritat, i és un autor que jo animaria la gent que no li tingui por, perquè precisament això era un autor que a la seva època era considerat popular, no era un autor que fos vist com una cosa densa, com una cosa complicada, i ara pot ser, a veure, jo per exemple, Història de dues ciutats, l'estic treballant en un taller de literatura que faig, i jo els explicava, sí, a veure, té un començament complicat, és una història que és bastant lenta i que a més va saltant d'un any a un altre, va saltant de París a Londres, això pot confondre. Pot ser que mos costin, perquè potser estem acostumats a literatura més actual o coses que més immediates, però no és un autor complicat. No és un autor que sigui molt, molt crític o molt, molt escur, que necessitis llegir molta cosa per poder entendre aquella novel·la. No, tot el contrari, és un autor que vol que t'ho passis bé quan el llegeixes, que quan hi tornis sigui com estic aquí a meva, no?
Parlant d'aquestes tres novel·les que ens has explicat, de Postals d'Itàlia, d'Història de dues ciutats i de Pigui, parlant de noves traduccions, a més?
Sí, de fet, en català ja existia d'Història de dues ciutats una traducció de l'Avens. Aquesta és de la Núria Sales, que Núria Sales és sa mare de l'editora de Club Editor, de la Maria Buigues. I les altres també són noves, perquè després circulen traduccions més antigues de Dickens, que són complicadetes, però perquè jo en català crec que hi ha una... era un dels mals que solia traduccions excessivament preciosistes.
Ja.
Que també era una manera d'enaltir la llengua, però potser complica una mica la comprensió de la novel·la.
Ja.
Que a vegades això en castellà no passa tant.
Per això però és important destacar si les traduccions són actuals, també en aquest sentit el món de la traducció ha anat evolucionant i sempre és atractiu poder llegir una traducció nova, no?
Sí, exacte. Sí, jo crec que són coses que sobretot amb els clàssics de tant en tant passar-li una miradeta va molt bé.
Del títol, comentaves que Història de dues ciutats igual al principi pot costar per això, per aquests vots d'una ciutat a l'altra i perquè és una història que avança a poc a poc lentament. Si haguessin de començar a llegir Dickens, per què començaries tu?
A veure, jo hi vaig entrar per un llibre que pot ser és molt conegut per tothom, almenys és com l'imaginari que tenim de Dickens, com Dickens de Nadal. Jo hi vaig entrar amb Christmas Carol, amb la cançó de Nadal.
Sí.
Està bé, és un altre Dickens, és un Dickens més infantil, a lo millor, però... clar, és que hi ha gent que prefereix entrar ja directament, si he de tastar un autor, ja vull començar per la porta gran, ja vull llegir la seva millor novel·la. Jo li diria que comencés per Grans Esperances.
Sí.
Jo aquí aniria a cercar el Dickens que mos interessi més. No sé com dir-ho, que si potser t'interessa. Jo és que a priori la Revolució Francesa és una època que m'agrada molt i sabia que Història de dues ciutats me podria agradar per això. Si no som molt fans de la literatura històrica, de més les intrigues polítiques, no entraria per aquesta novel·la. Però potser el Dickens que tenim més en el nostre cap de fàbrica, de suburbis, infantesa, és això, un Oliver Twist o una cançó de Nadal, crec que pot ser una bona porta d'entrada.
I David Copperfield?
Mira, David Copperfield, aquesta no pot ser dir jo. Aquesta encara no l'he llegida.
La tenim a la llista de pendents en aquesta.
Exacte.
Res, molt de motius, no? I de per llegir a Dickens?
Jo crec que sí. L'únic que tu que m'enxerraves de traduccions és que abans no me volia equivocar. El que passa amb algunes traduccions de Dickens antigues, sobretot les que estan editades a proa, és que ens podem trobar amb les traduccions de Kerner, que bé, com a poeta ell va fer molt bona feina, mm-hmm. però sí que són traduccions una mica més lliures. Mm. Ara mateix les traduccions actuals, els traductors se'n cuiden molt de que sigui el més literal possible. Mm-hmm. Sí que hi havia un cert moment en què la traducció era com una part més de la literatura, i sobretot quan ho feien escriptors ja de renom, podia haver una tendència de fer una mica el que volien, saps? Sobretot en la llengua anglesa, que no era la que tothom sabia més. Mm-hmm. Passa molt en traduccions, per exemple, russes, que segons l'antigues que siguin, probablement no estan traduïdes directament del rus, sinó del francès, que era com la llengua que més se coneixia en aquell moment. Clar. I jo crec que les d'en Kerner tenen el seu valor, perquè és Kerner, però no són tan fidels com traduccions ara modernes, que els traductors d'ara intenten no fer moltes filigranes amb això.
Per tant, que podrien dir que Kerner posava part de la seva literatura, no?
Exacte, una mica.
Ja. I un traductor d'avui en dia dirien que tradueix.
Sí, exacte.
Mm? Intenta ser el més fidel en allò que va escriure l'autor en aquell moment determinat. Que clar, com més antiga és l'obra, segurament més difícil és trobar les paraules adients, perquè, com tot, també el vocabulari canvia. Però bé. Sí. I d'una gran proposta, la de Charles Dickens, i a més molt, molt a l'abast, perquè en català poden trobar, a part d'aquestes tres darreres traduccions, poden trobar moltíssim de les seves novel·les, sí. i relats, no?
Gairebé tot això, David Copperfield també hi ha les grans esperances també, és que diria que ja pràcticament tot està traduït.
Mm-hmm. Per tant, accessible per tothom qui vulgui fer una ullada a Dickens i introduir-se en aquest món dels suburbis i aquest món que va ser el seu, segurament.
Sí.
Marina, no sé, vols afegir alguna cosa més d'aquest Dickens d'avui?
No, la veritat és que no, que la gent s'animi a llegir-lo, perquè de veres que és molt més fàcil del que apareix, i que fins i tot això de... He dit aquest, que com costa entrar a Història de dues ciutats, perquè la gent no se desanimi, però val la pena seguir ja només per l'inici de Història de dues ciutats, que és un dels inicis per jo més emblemàtic de la literatura universal, val la pena. Després d'aquest inici res pot anar malament.
Ah, mira. Idò, li pegarem un... Ara m'has deixat intrigada de com és aquest inici.
I si vols te'l llegeix, que...
El tens a mà?
El tinc a mà.
Vinga, idò. Vinga. I tant. I tant.
Per l'inici de Història de la ciutat diu així. Era el millor dels temps, era el pitjor dels temps. L'era de la saviesa, l'era de l'estupidesa, l'època de la fe, l'època de la incredulitat, l'hora de la llum, l'hora de la tenebra, la primavera de l'esperança, l'hivern de la desesperació. Ho teníem tot davant nostre, no teníem res davant nostre. Tots aniríem de dret al cel, anàvem de dret a l'infern. En resum, l'època era tan diferent d'ara que algunes de les seves autoritats més sorolloses insistien a definir-la, per bé o per mal, en termes exclusius de comparació superlativa.
Mm-hmm. És preciosa l'entrada, verdaderament. Verdaderament ho és. Idò, ens animam a llegir Dickens, i gràcies, Marina, com sempre, per donar-nos una mà a entrar en mons que potser encara no ho han fet i que ho paga. No? Una abraçada, sí. I res, d'aquí 15 dies més.
Sí, moltes gràcies.
A tu, adeu.